I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en els equipaments de l'àmbit de la salut que hi ha a la ciutat i els que caldrien per una població de les dimensions de Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Marta Mercè, nutricionista i comunicadora, el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg, i la Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Ho hem fet abans fora de micro, però ho torno a fer perquè quedi constància en directe, ja que tenim aquí la Dolors, la felicitarem pel premi, a tota la trajectòria dels Premis Sant Cugat de l'any. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Doncs havíem vist presencialment fins avui amb la Dolors.
Sí.
Aprofitem per...
Ben merescut,
Per fer-li... Ben merescut, oi, Rogeli?
La treballadora, pencaire... Sant Cugatenca d'aquelles de Sot Carrel i fi...
De sota no,
Soca.
Això ja vindrà d'aquí uns anys.
Soca. Doncs, més que merescut.
Molt bé.
Gràcies, Roger.
Anem al tema que ens ocupa. El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha instat el govern a presentar el projecte funcional del nou centre d'alta resolució de Rubí, altrament dit hospital de dia, i a destinar la partida econòmica corresponent per fer la licitació a principis de l'any que ve, el 2026. El grup ha registrat una proposta de resolució al Parlament amb l'objectiu d'accelerar la posada en marxa del centre de dia i que aquest pogués estar en funcionament el 2027. L'equipament sanitari estava previst que s'ubiqui a Rubí i que doni servei a la població de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. En un comunicat, la regidora de Salut, Núria Fernández, assegura que la salut dels santcugatencs, diu, no pot esperar més, i defensa que el centre és imprescindible per descongestionar els hospitals de referència i garantir un accés més ràpid i eficient als serveis com la cirurgia ambulatòria, l'atenció urgent i les proves diagnòstiques. Fet aquest preàmbul per situar a la nostra audiència... Amb gairebé 100.000 habitants, jo crec que aviat ja podrem anunciar aquesta xifra del padró, Sant Cugat té 3 CAP, té els consultoris també a la Floresta i les Planes, i per ara no disposa de cap hospital públic. Creieu que manca infraestructura sanitària per una ciutat d'aquestes dimensions?
Totalment, no? Clar, jo al final també sóc sanitària i... qualsevol petita analítica amb un valor que no sigui el més comú, te n'has d'anar a Terrassa, que és que està lluny al final i som un munt d'habitants. Jo crec que evidentment falta una infraestructura, de fet falta un hospital com Déu mana, jo crec que és el que tocaria, no? I si estem a punt d'arribar ja als 100.000, és que seria el que tocaria. Jo soc de, en realitat, d'un poble que és Valls, que és molt més petit i hi ha un hospital, no? I és algo que em va sobtar quan vaig venir a viure a Sant Cugat, de dir, ostres, de veritat, me n'he d'anar a Terrassa, que al final és una bona estona per moltes coses.
Dolors, Rosàlia.
Sí, jo estic amb tu. Vull dir, de vegades sorprèn perquè la gent quan parla de Sant Cugat sempre parla d'algun lloc, vull dir, molt important i tal, i sempre, bueno, com un nivell de vida, com tota una sèrie de coses, i llavors de cop sempre he vist que hi ha com unes mancances molt clares. De cop no hi ha uns jutjats, de cop no hi ha un hospital, recordo quan el 93 quan es va inaugurar el Teatre Auditori no hi havia un teatre, no, o sigui, de cop, jo sempre cito el Joan Oliver, que diu terra d'hospici i gran hotel, bueno, de tant en tant fan alguna cosa d'aquestes monumentals, no? I és estrany el que deies tu, companya, que Valls, amb menys habitants, pugui tenir un hospital públic i Sant Cugat no. Clar, té aquestes poblacions potents al costat, Sabadell, Terrassa, Barcelona, i això fa que dintre de la pròpia ciutat hi hagi tota aquesta mancança, perquè aquest centre que es farà, això no serà un hospital realment.
No, això serà un hospital de dia, centre ambulatori, amb cirurgies d'aquestes ambulatòries i sense ingrés.
Exactament, no hi haurà llits, no és pròpiament un hospital. I sí que és veritat que, per exemple, els CAPs, clar, jo només puc parlar com a usuària, perquè jo no m'he dedicat a la sanitat. Sí que és veritat que ara en el el cap aquest que hi ha al central, diguéssim,
el de la mina,
el de la mina, doncs sí que des d'aquí és un quac, també han pogut fer petites coses que abans, com aquell que diu, hasta per fer una radiografia havies d'anar a Terrassa, no? I aquí sí que poden fer també petites coses que en aquest sentit ha millorat, no? Perquè abans era com una mica inútil anar a urgències, per exemple, a Sant Cugat.
Ràpid t'enviaven cap a Terrassa.
No, però encara que no t'enviessin, deies, bueno, doncs ja vaig a Terrassa perquè
sí,
ja
necessitaves, ho solucionaran. Depèn de quin tipus de prova, sí, no? Doncs no, sí, tenien, sí, l'oportunitat de fer-ho.
I després això també, doncs, que estigui... clar, la Mútua de Terrassa no deixa de ser un hospital privat, no? I llavors, vull dir...
Els concerts de la sanitat en aquest país.
Sí. Bueno, jo prefereixo els altres concerts, no? Els que es fan a l'auditori i els de música.
Rogeli, coincideixes amb la lectura de les companyes?
Totalment d'acord. I el que voldria dir és que, en general, a nivell d'infraestructures, a Sant Cugat, que arribarem als 100.000 habitants, trobo que no anem bé. Al seu moment s'ha parlat de biblioteca, s'ha parlat això també de jutjats que no tenim, s'ha parlat d'hospitals, de CAPs. Jo crec que d'aquest segon espai que encara no acaba de funcionar, com és la Unió,
sí.
Que encara sembla que hi ha problemes d'acords entre ajuntament, sí, ajuntament, la Unió. En fi, a nivell d'infraestructures en general no anem bé, i concretant més en el tema sanitari, cal dir que l'hospital de dia també anem tard perquè realment Sant Cugat ha crescut molt, i això no és una cosa que hagi aparegut fa 4 dies. Sant Cugat se sabia que creixeria.
De fet, ha duplicat la població en els últims 25 anys. Exacte. Del 2000, que hi havia uns 50.000 habitants, de 2025, fregant aquests 100.000, la projecció poblacional és astronòmica.
I aquí, si fem una divisió de les persones santcugatenques, dels residents de Sant Cugat, que tocaria per cada cap, aquí ja es poden posar les mans al cap. Llavors, què passa? El que flueix més són la medicina privada, els espais privats, que aquesta gent, evidentment, tenen tot el seu dret, són privats, és un negoci, però clar que al final a molta gent no tenen altre recurs que aquest, a vegades amb pocs diners, i sempre surten perjudicats els mateixos, la gent que té menys poder adquisitiu, perquè aquests han de continuar anant en els espais públics, i a vegades es fa complicat i difícil. I acabo, havia sentit a dir més d'una vegada, potser no té massa relació amb tot plegat, però crec que una mica sí, és que hi ha persones que són molt grans i que tenen limitada la seva mobilitat, la qual cosa fa que anar a Terrassa, anar a Sabadell, anar a Barcelona, doncs se'ls hi faci molt complicat, amb la qual cosa, doncs, és evident que fa falta espais que siguin públics, que tinguin les necessitats, començant pels més grans, en aquest cas, i parlant de l'hospital de dia, i que per tant es tingui un compte i es tiri endavant. Si el projecte aquest el podem tenir d'aquí 2 anys, millor que 3.
Sí, les patologies greus, en realitat, tot i que hi hagi una xarxa, una infraestructura privada, al final acaben derivant en el públic, perquè realment és on hi ha els millors professionals. Llavors, per exemple, vaig a ficar un exemple més dur, diguéssim, un tractament per un càncer, una quimioteràpia, que aquella persona hi ha d'anar recurrentment, que hi has d'anar cada 15 dies, cada 21 dies, més les proves. Tot això implica, imagina't, una persona més gran que hagi d'anar a agafar els ferrocarrils si no té accés al cotxe, o és igual, el cotxe, l'aparcament. Jo crec que això no pot passar, perquè realment, doncs, 100.000 habitants, i en un lloc com Sant Cugat hem de tenir accés a un hospital amb totes les de la llei i que puguem tenir algú a prop. Jo crec que és importantíssim.
Tenint en compte, a més, que quan requereixes dels serveis d'un hospital és perquè no et trobes bé.
Exactament.
No? Que fa més complicat també aquesta mobilitat. El gener del... Digues, Dolors.
Fins i tot a nivell de consultoris i tal, vull dir, és important, per exemple, la gent de la Floresta, la gent de les Planes, que tenen uns dies amb unes hores...
Fa anys que es queixen.
Sí. Clar, també és, o sigui, és important que estiguin les coses també al teu barri, no? Uh-huh. Per exemple, hi ha gent que també es queixa de la centralització de pediatria, no? Vull dir que, o sigui, el pediatre hauria de ser com el metge de capçalera, però és per nens, no?
De fet,
no?
Són uns canvis que es van fer fa pocs sí. anys en mm. els serveis concertats per Mutu a Terrassa, amb un concert que està caducat, també.
Ja, ja. Com tot el tema de la justícia, no? Tot està caducat.
Hi ha deures, diguem-ne, eh? Hi ha deures per fer. El gener del 2024, la Generalitat anunciava la construcció d'aquest hospital lleuger o d'aquest hospital de dia, que van anunciar com un centre d'alta resolució, que potser generava certs dubtes, no? Primer moment per saber què era exactament. No s'instal·larà a Sant Cugat, de fet, ho farà a Rubí, donarà servei a tres poblacions que no tenen un hospital públic en el seu municipi, com són Sant Cugat, com és Rubí, com és Castellbisbal, i que oferirà serveis com és la cirurgia major ambulatòria, la cirurgia menor, hospitalització de dia, atenció urgent, proves complementàries, hemodiàlisi, diagnòstic per la imatge... Això pot substituir un hospital de referència per la ciutat i aquestes poblacions veïnes? Fa anys que es demana, i fins i tot hi havia el nom, l'Hospital Vicente Ferrer.
Oh, wow. Mm-hmm.
En farem prou amb això o és un pedaç?
És un pedaç, totalment. Clar, és que al final, pel que necessitem anar a Sabadell o a Terrassa, no? El que sigui, no ho substitueix un hospital de dia, no? Jo no crec que es faci, pues, això que dèiem, quimioteràpia o radioteràpia o analítiques més específiques o certs especialistes. No sé exacte, és que aquest concepte, no sé, no l'acabo d'entendre molt bé què vol dir, no?
L'hospital
lleuger o com sigui, no? Evidentment, doncs, potser a nivell d'atenció en el primer moment sí, però després tots aquests tractaments, i que a més repeteixo, hi ha tractaments que són recurrents i és una pèrdua de temps, és que mitja hora d'anar i mitja hora de tornar la perds anant a Terrassa o a Sabadell, on sigui. I crec que evidentment és un pedaç i que falta realment un hospital públic com Déu mana a Sant Cugat.
Serà una realitat això el 2027? Des del grup parlamentari de Junts, no? Si ens de fer aquesta licitació, que encara no està feta, perquè s'acabi fent el 2026 i el 2027 tenint l'equipament, tenint en compte els terminis d'aquestes grans obres, ho veieu realista? Que d'aquí dos anys, ja ens trobaríem a mitjans del, principis mitjans del 27, tinguem aquest equipament?
Hi ha tants factors que se m'escapen completament. Vull dir, sí, realista ho és, però depèn tant de qui hi ha en el govern, de les prioritats que dona, de cop veiem grans coses que s'han fet i després queden parades. Bueno, ja quan es canvia de govern, jo sempre dic el canvi de faroles, no? O sigui, no els agrada les faroles que ha posat el govern anterior i han de canviar les faroles perquè aquelles són dels altres, no? I llavors això de vegades implica que coses que, doncs, per un govern són prioritàries, de cop queden aturades i van passant segles, no?, d'alguna manera.
De fet, aquest projecte l'anuncia l'anterior govern de la Generalitat, el de Pere Aragonès, però sembla per ara que el de Salvador Illa no hi ha posat cap pega,
ja.
Per ara, de moment.
Sobretot perquè a Madrid necessiten els vots d'Esquerra, no?
També. L'aritmètica, que diuen, l'aritmètica d'Esquerra i de Junts, que aquestes setmanes ens hem fet un fart de veure-ho a les portades, eh? La gestió d'aquest nou equipament serà concertada, ja ho és la dels tres cap de Sant Cugat. És el millor model per la ciutadania concertar la sanitat?
Jo crec que no, rotundament. A veure, no tinc res a dir per l'experiència personal i pel que sé dels professionals que tenim a Sant Cugat. Això, per a mi, d'una banda, és el respecte total pels professionals, que són persones amb molt interès, que treballen molt dignament, que són molt bons professionals. Ara, per mi hi ha una altra faceta, que és el tema aquest que deies, que no són públics. Jo sempre he apostat per lo públic, deixeu-me dir així, tant en el camp de l'educació, en el camp de l'ensenyament, en el camp de la sanitat. Per mi el públic és millor. I us posaré un exemple que també, no sé si ve el cas o no, però conec el cas d'una pediatra, per exemple, que viu a Sant Cugat, li han ofert plaça. Ja sabeu que els pediatres van buscats i buscadíssims, no n'hi ha. Costa de trobar-ne.
De fet, els metges en general,
Sí.
I infermeria.
Doncs, sí, també. Doncs,
que han de marxar a treballar fora.
Li van oferir una plaça a Sant Cugat de pediatria i continua treballant fora de Sant Cugat en un centre públic, depenent de l'ICS. Per què? Un tema estrictament econòmic. Tan senzill com això. Ja dic, i amb això no vull dir que els professionals que tenim a Sant Cugat no siguin del nivell que pertoca i molt bons professionals, però això no hauria de ser així. Crec que un bon professional, un professional de l'educació o de l'ensenyament, també, si ja que ve el cas, també, doncs hauria de tenir els mateixos drets, els mateixos sous que tenen a la pública, com a mínim això.
Sí, jo com a sanitària totalment d'acord. Jo crec que la sanitat hauria de ser totalment pública. Per què? Perquè la que entra a l'empresa privada, pues, a veure, les coses són com són. Prioritzen altres interessos que són econòmics,
negoci, no?
I si es pot rascar una mica de diners d'un costat i una mica d'hores d'algun professional i de sous o el que sigui, es farà, perquè hi ha una lògica que és capitalista i és lo natural. Ara, estem parlant del més important, que és la salut. I aquí, bueno, la gestió de la sanitat a Espanya, pues, es podria filosofar molt perquè està molt enfocada a curar i poc a previndre, que això s'hauria de parlar i filosofar molt sobre això, perquè, per exemple, els nutricionistes no estem dintre del sistema públic, no n'hi ha a Espanya, és dels països on no és que no hi vulguem treballar, és que no podem. Les dietes les fan les infermeres amb molt de carinyo, però sense formació, o un endocrí. Però jo crec que és el més important, la salut, i per tant la gestió no pot estar racionalitzada per una empresa privada. Ha d'estar racionalitzada per una empresa pública on l'interès sigui donar el millor servei i cuidar de la salut dels ciutadans. Per tant, anar privatitzant d'aquesta manera la salut, jo crec que el que fa és empobrir realment aquest servei.
Dolors,
sí, jo
temo que coincideixes.
Totalment, vull dir, totalment. Vull dir, jo també penso el mateix. Volia també, ara potser me'n vaig una mica, però també volia dir, doncs, lo difícil que és, per exemple, en el sistema públic, vull dir, per exemple, que hi hagi un l'especialista, no? Per exemple, el metge de capçalera et pot atendre, bueno, abans els metges de família, com si diguéssim, vull dir, tenies un refredat i anaves i t'atenia, com aquell que diu al moment o en unes hores. Ara et donen hora per una setmana, no?
S'ha burocratitzat tot molt, no?
Sí, sí, exacte.
De fet, llavors, és una de les queixes que tenen els metges de família.
Sí, i llavors ja, si has d'anar a l'oftalmòleg o a no sé qui o no sé qui, aquí ja t'hi... O sigui, si no és una cosa que... Si no és el càncer, o sigui, aquí t'atenen ràpidament. O sigui, si hi ha un tema cardíac, un tema d'urgències ràpid, et poden atendre ràpidament. Però si és una tan d'operada al genoll perquè potser no pots caminar, o de catarates, o de no sé què, bueno, aquí ja és etern, i només perquè et donguin l'hora per l'especialista, ja, vull dir, ja t'ha passat el que estaves fent. Després, malauradament, doncs, per un tema familiar, he hagut d'anar, doncs, en aquest últim any bastant a Mútua de Terrassa, i he vist com funcionen les urgències, i us puc dir que és com un hospital de campanya.
Sí,
vull dir, concretament el meu company va estar 3 dies, abans no el van poder pujar a planta, atès per uns professionals collonuts, com... O sigui, la idea és, això és un hospital de campanya, tot de gent allà junta, apilada, jo sabent el que, sense cap privacitat de res, assentats en una butaca que te l'anaven desplaçant i anar posant biombos d'un lloc a un altre, o sigui, i anar esperant a veure si a dalt havia algun llit. I els professionals... Vull dir, recordo, per exemple, l'auscultació que li va fer perquè tenia una cosa de bronquis en el meu marit, allà la noia, allà amb tota la delicadesa, amb una persona cridant, amb l'altra no sé què dient, i vull dir, actuant com uns professionals. Vaig pensar, mare de Déu, bé, abans no va poder ser atès, van tardar no sé quantes hores. Després el van passar amb un box, després el van canviar de box, després, primer amb una butaca, però una cosa, una cosa que m'agradaria convidar a aquests que van a inauguracions, els presidents i els alcaldes, aquests que sempre van a les inauguracions, que vagin un dia de cada dia a Mútua de Terrassa Urgències i que vagin allà, que sabran el que és la sanitat. Clar, la sanitat, aquí falten diners, falten professionals, i jo penso com aquesta gent ha d'estar cremadíssima. Però, a més, els metges amb una atenció exquisita, i penso, bueno, aquesta gent què es prenen o què passa? És que no tenien lloc ni per fer els informes. Vull dir, bueno, com si hagués passat la guerra.
És que ens queixem a vegades, no, la ciutadania, de coses tan importants com una atenció sanitària de qualitat i on es respecti els professionals que hi treballen.
Els professionals i els pacients també, perquè jo tinc que saber, jo et puc dir la història de la persona que estava allà davant i el del costat, i el que cridava, que li passava, i la noia que no la tenien perquè no sé què, i mare de Déu, vull dir, que és un tema importantíssim, la sanitat.
Jo no sé si és perquè Sant Cugat i la renta per càpita és més alta i la gent, justament per no esperar-se i per anar directament a l'especialista, i perquè, bueno, tries, no? Si tens una mútua i l'endemà vas on vols, quasi tothom té mútua, no és el meu cas, perquè jo sempre defensaré la sanitat pública, però crec que potser això és com que el que fa que pensin que no ho necessitem. És que al final jo reflexiono, és el primer que em va sobtar tant de dir, com pot ser que a Sant Cugat no hi hagi un hospital quan vaig venir a viure aquí ja fa 10 anys? I no sé si és perquè es dona per fet que la gent aquí es paga la seva mútua, però realment jo crec que hi ha una saturació brutal a Terrassa, i alguna de les poques vegades que he hagut d'anar, també em va semblar que allà hi havia una grandíssima saturació, perquè és que, clar, empara un munt de poblacions i al final som un munt que anem allà.
Sobretot a urgències, perquè després al passar a planta ja era com si hagués canviat el... Sí, era una altra cosa, no? Però vull dir, l'atenció a urgències és brutal.
Hospital públic no està projectat, no hi és, no se l'espera a curt termini, segons les negociacions i el que ens arriba. D'hospital privat n'hi haurà un altre, l'Avinguda d'Europa. Què en penseu? Tenim l'Hospital General, no? Que acaba sent d'alguna manera un hospital de referència privat per molts santcugatencs, els que s'ho poden permetre o els que fan un esforç per permetre-se'l.
Sí, i també hi ha potser algun concert, no? Amb l'Hospital General. No hi ha.
Hi havia.
Ara per ara no. Quan Toni Comín era conseller de Sanitat, es va parlar fins i tot d'absorbir l'Hospital General de Catalunya com a un hospital públic. Les negociacions no van anar bé. Sí. I s'ha quedat com un hospital privat.
Malauradament, la sanitat segueix sent un negoci, també. Hi ha l'apartat aquest privat, que és, evidentment, un negoci. Llavors, a Sant Cugat, que tenim fama de tenir una renda... No, fama no, és veritat.
És la realitat.
Una renda per càpita molt elevada, és un bon lloc per invertir en negocis. I la sanitat i l'educació, doncs, són, per exemple, dos elements que els que tenen diners i poden invertir, volen invertir, saben que aquí en trauran rendiment. I això em sap molt greu, perquè, coincidint amb la companya una altra vegada, hem d'apostar més i més fort per tot el que és públic. I aquí també voldria fer una crida a la ciutadania. La ciutadania també tenim coses a dir, això, i ens hauríem d'acostumar a protestar, a dir-ho públicament, que el que volem és una sanitat per tothom, en aquest cas, i avui estem parlant d'això, una sanitat per tothom i que estigui a l'abast de tothom, i que no haguem d'estar pendents del cotxe, dels desplaçaments, i de si anem a Terrassa o anem a Sabadell o ens desplacem a no sé on. A Sant Cugat crec que ens mereixem espais públics, en aquest cas, ja que estem parlant d'això, de la sanitat, ens mereixem un hospital públic, amb condicions, amb personal també professional, que d'això no em dubto que el trobarem i existeix, però és una necessitat que ja ve de fa molts anys i que ja m'ha arribat una miqueta al final del carrer.
Hem parlat de l'hospital de referència, que és un reclam d'aquesta ciutat des de fa molts anys, tot i que sembla que un cop es va anunciar l'hospital de dia va baixar una mica la reivindicació, almenys des dels partits polítics, però tenim una ciutat amb gairebé 100.000 habitants, repeteixo, amb 3 CAPs i 2 consultoris. Necessitem un quart CAP o es necessita reestructurar l'infraestructura que ja tenim i dotar-la de recursos, que seria una altra opció?
Jo crec que sobretot lo important és... L'edifici és important, però si tenim un altre cap però està buit, no hi ha els professionals adequats, doncs potser que adequem el que tenim. Perquè lo de veritat important és que hi hagin els professionals que calen. Vull dir, perquè, bueno, d'edificis buits no els necessitem, no? Mm-hmm. Necessitem, bueno, i aquí està una mica el tema d'això que deies tu, no?, dels sanitaris, no? Perquè hi ha tanta... No m'estranya que hi hagi tan poca gent que vulgui ser metge o que vulgui ser infermera o que es pugui... Bueno,
És que el problema potser també ha sigut una mica de planificació, no? Catalunya com a país és un país que també, no a nivell de Sant Cugat, però també ha crescut ràpid durant les últimes dècades. La planificació en oferir els graus ara per ara de medicina i infermeria són els que són, i també estem en un moment en què no hi ha metges ni metgesses.
No.
Que costa trobar-los per contractar-los.
Clar.
Aleshores, hi ha un cop més un problema de planificació, tant a nivell d'infraestructura pel creixement de la població com a nivell de formar futurs professionals de la sanitat perquè puguin nodrir aquestes noves infraestructures i donar servei.
Clar, i hi ha molts sanitaris que marxen a fora. Jo tinc moltes companyes, doncs, evidentment, que són infermeres, per exemple, no? Què passa? És totalment precari els sous que hi ha aquí. Tinc moltíssimes companyes que se n'han anat a França, se n'han anat a Alemanya, que se n'han anat a Anglaterra. Per què? Perquè aquí comencen a treballar i cobren 800 euros. I jo tenia inclús una amiga que després tenia una segona feina. Quan és una feina on has d'estar al 100%, és que t'estàs treballant amb persones que ho necessiten més que ningú, no? Llavors, aquí hi ha una part. A nivell de medicina falten facultats també perquè són notes molt altes, que ja em sembla bé, però no hi ha moltíssimes places. I després, evidentment, s'hauria de veure, perquè són carreres molt dures, molt dedicades, què passa també amb els sous, no?, que també són molt precaris. I, evidentment, hi ha altres professionals, com som els fisioterapeutes, els nutricionistes, els psicòlegs, que, tot i que hi ha una carrera que està en el BOE, que té un pla d'estudis i que som els professionals, clar, i que som els professionals que en teoria ens hem d'encarregar, pues, de la part de nutrició, no tenim accés a poder treballar en un hospital, no? Que seria la il·lusió de molts, no? Poder atendre a qualsevol persona, no només en una consulta privada. Uh-huh. Aquí tenim un problema, perquè si realment volem treballar amb la salut de la població, hi ha una cosa molt important, que és el més preventiu, que és l'alimentació, i no un paper que surt d'un calaix, que és el que es fa actualment, pràcticament, no? Llavors hi ha tot un tema conceptual i filosòfic també amb el tema de la salut, però clar, això ja seria canviar...
Un tema de model, no?
De model, d'estructura, de com entenem la salut. Només volem treballar ja amb la persona que està mal alta, o hem d'anar abans i saber fer un bon diagnòstic previ, saber ensenyar hàbits a la població, saber realment invitar a la gent que faci exercici físic, que s'alimenti i no va a l'alimentació saludable. Ja la investigació i la salut, realment tenim molta més evidència científica per anar més al gra en patologies i en moltes coses. Tot això no hi ha res.
Us sorprèn, com diu la Marta, que hi hagi determinades disciplines molt relacionades amb la salut, com són la nutrició, la fisioteràpia, la psicologia, que no formin part del sistema públic? Sí que hi ha algun psicòleg, per exemple, però...
Molt poc. Bueno, un nutri també, però fan coses molt concretes.
Molt puntual, no? Com quan són com la nutrició, per exemple, des de tractament a preventiu, no?
Clar.
Saber com ens hem d'alimentar cadascú en funció, doncs, del seu organisme i dels seus hàbits.
Bueno, jo penso que
per prevenir al final patologies.
Al final les urgències són tantes i tan immediates i la població, com ja hem dit al principi, és tan nombrosa a Sant Cugat que, i el personal que tenim és insuficient, no dona per fer aquest tipus de prevenció, no? Per què? Perquè el dia a dia està pleníssim, només cal anar a qualsevol dels caps de Sant Cugat, a l'hospital, com parlava la Dolors, de Terrassa, a urgències, etc., i està ple, està saturat. Per tant, el tema sanitari és un tema preocupant que hauríem de començar per això que deia la companya, de dir, escolta, comencem per prevenir, perquè prevenir, havia sentit a dir jo de petit, és curar dues vegades.
Exactament.
que s'havia dit.
Tindríem menys urgències, segur.
Sí, preveure, educar sobre el tema alimentari, sobre el tema com cuidar-se, el tema de l'esport, el tema de la salut bucal, tota una sèrie de coses, d'elements.
Un altre tipus de salut que tampoc entra.
Sí,
exactament.
Com si no fos salut,
sí,
no?
Exacte.
Això mateix.
No, i després també, bueno, aquest... aquest tipus de coses que són tan generals, per exemple, jo que sé, psiquiatria, per exemple, o psicologia, vull dir que pràcticament tota la població estem tocats, no? No, vull dir que...
No ens aniria malament una consulta.
Sí, o per exemple, vull dir, el tema de les ulleres, de la vista, de les catarates, no? Sí, vull dir, bueno, tots aquests temes, vull dir, estan coberts una mica, clar, per exemple, en odontologia, vull dir, bueno, t'arrencaran el queixal, però no aniràs sense dents, no? No? I bueno, et poden operar de catarates, però potser després necessitaràs ulleres. I tot això...
És allò que diuen, no? Potser la urgència ha passat per davant de la importància.
De la salut real, que és la prevenció, no? I l'educació de la població, que crec que és importantíssim. I tindríem molt menys col·lapse si realment ajudéssim a les persones a treballar amb la seva salut. I després que hi ha algo que es diu dietoteràpia, és a dir, que hi ha dietes específiques per patologies, i això no existeix. I millorarien molt, baixaria molt la quantitat de temps que les persones estan hospitalitzades, la quantitat de medicament que es necessitaria i la quantitat d'urgències. Però bueno, això ja, jo a vegades ja ho dono per perdut, eh? Perquè em sembla superlògic, però a la vegada la gent es queda com dient, però bueno, no es pot, ja, s'ha d'anar canviant a poc a poc.
Voler és poder, a vegades, no? Acabem amb aquesta reflexió. Hi ha molts deures sobre la taula per als responsables, que són els polítics que entre tots i totes triem. Rogeli, Dolors, Marta, moltes gràcies per acompanyar-nos, que tinguem molt bona setmana. Ara tindrem una entrevista amb la Maria Espín, que ella és xef del restaurant Brau. Potser l'haureu vist si us agraden els concursos aquests de televisió, joc de cartes, a batalla de xefs. Hem anat a casa seva perquè ens expliqui quina és la clau de l'èxit i com es cuida la gent a través de l'alimentació.
Jo he estat en aquest restaurant.
Recomanable?
Sí.
I tant.
Com molts, també. Sí.
Fins la propera.